Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Quart d'11 del matí. Només és dilluns, és 11 de febrer del 2008, on ho havíem deixat en Vinyet Penyella, amb una frase que ens serviria per encetar la conversa, sobretot perquè el darrer cop em sembla que també parlàvem de Rossinyol, i Vinyet Penyella va dir: no ens l'acabarem, Rossinyol, no us preocupeu que no ens l'acabarem. Vinyet Penyella, bon dia, bona hora.
Bon dia, i és que no ens l'acabarem, eh?
Està clar que no, està clar que no.
És com un eslògan, tot això.
Abans de començar, però, per Rossinyol, ens sembla que és gairebé obligat preguntar-li, Vinyet Penyella, per als 100 anys del Palau de la Música.
Home, doncs mira, m'ha agradat molt començar per aquí, perquè jo penso que és d'aquelles persones que et fan sentir orgullós d'un país i d'una cultura, no? I d'una cultura completa que va des de l'arquitectura fins a la música, la poesia, les arts aplicades, etcètera. Jo estic molt contenta de que el país i que tots plegats celebrem un centenari com aquest, francament, molt, molt contenta. A més que el Palau és un dels edificis que més m'ha emocionat a la vida, no?
I fins i tot li preguntem a Vinyet Penyella, perquè ella, que és devota del noucentisme, sembla mentida que com de dusos van ser els noucentistes amb el Palau, eh?
Home, sí, perquè és que era, a veure, era una lluita, diguem-ne, més que per l'espai físic, per l'espai cultural, no? I és la pugna entre generacions i entre estètiques. El que passa que després, al cap de 100 anys, ho veus amb una perspectiva, diguem-ne, ja, doncs això, d'història cultural, i te n'admires molt, tant d'una cosa com de l'altra.
Sembla mentida com quants artistes varen ser incompresos en el seu temps.
Bueno, el propi Gaudí amb la Pedrera, recordo unes caricatures de l'esquella de la Torratxa que fan morir de riure, i que a més tenen molt d'espurna, no? És a dir, són molt divertides, però que esclar, era una destrossa absoluta, no? Però vaja, i amb el Palau exactament igual. I després, per exemple, amb corrents molt lligats, molt vinculats a la pròpia filosofia del Palau de la Música, com era el wagnerianisme, doncs, bueno, també s'hi estarrossava una base de bé, no? Bueno, tot plegat fa bullir l'olla, que diries tu, i el que és millor de tot és que al cap, doncs, això de 100 anys puguis comptar amb unes coses i amb les altres.
Una cosa no exclou l'altra, però Vinyet Penyella n'és més de Domènech i Montaner o de Gaudí?
Domènech.
Vaja.
Sí, Domènech, i tant.
Per què?
Perquè, doncs mira, a veure, Gaudí és un geni, és un místic de l'arquitectura, un gran geni, no? Però Domènech és un constructor amb una gran sensibilitat, que pensa, doncs, que l'arquitectura és un altre vessant de l'art total, i procura posar tot el que està al seu abast perquè realment aquest art sigui total. Aleshores, esclar, Gaudí també ho fa, però d'una altra manera, no? Però jo, per exemple, doncs, sense anar més lluny, al propi Palau de la Música, quan entro al pati de butaques i miro amunt i veig aquelles baranes que són de vidre, de ceràmica vidriada, i veig aquelles teules i aquell... Bueno, esclar, jo m'entusiasmo, què vols que et digui, no? És a dir, per tant, esclar, bueno, són dos conceptes, eh? És a dir, a mi m'agrada més Domènech, ho confesso.
Tornem a Rossinyol, però, i ens aturem a Tarragona, perquè el llibre que té una portada on apareix un dels quadres que d'alguna forma reflecteix l'ambient, bé, aquells jardins de Rossinyol, i en especial el del Mèdol, s'acosta a unes comarques que fins ara gairebé, diguem-ne, que en la historiografia dedicada a Rossinyol han aparegut ben poc, les comarques tarragonines, no?
Sí, la veritat és que sí. I precisament aquí està el cuit del llibre i de l'èxit que ha tingut, que a mi em sorprèn fins i tot, no? Perquè, a veure, el llibre el que explica és el pas d'un artista per unes comarques, pel Camp de Tarragona concretament, amb diversos moments de la seva vida, eh? I a més, les motivacions humanes i les motivacions artístiques que té, i com l'obra que hi porta a terme, doncs, com va de passar en diverses etapes de la seva art, i com també les amistats van passant com la vida mateixa, i com escriu tot això. És a dir, per tant, bueno, és més que dir les pintures de Rossinyol al Camp de Tarragona, és molt més que això. I aleshores això em permetia doncs, reconstruir un capítol de la biografia artística del personatge, que és el que m'interessava, en relació amb diversos temes, com és el paisatgisme, al llarg de diversos moments també, i com és, diguem-ne, l'impuls que la seva presència va comportar doncs, per l'eclosió del que ara ja podem denominar el grup modernista de Tarragona, que existia. Existia. Aleshores, bueno, per raons doncs, de recepció històrica i del que sigui, doncs sempre s'ha parlat del grup modernista de Reus i de la gent del Llamp, cosa que és certa i molt potent, però també hi ha un grup modernista de Tarragona que havia quedat, diguem-ne, més en segon terme, i que bé, des de Tarragona estan persones com el professor Magí Sunyer, sobretot, que ho ha treballat, doncs considera que en aquest moment ja podem parlar amb tota propietat doncs, un grup modernista tarragoní que rep el seu gran impuls i fa la seva eclosió a partir del 1894, quan Rossinyol doncs, hi va passar el mes de juny.
El llibre fa referència a dues personalitats fonamentals del món de la literatura, un Narcís Oller de la Febre d'Or, perquè tothom ens entengui, i a Josep Ixart, cosí de Narcís Oller i amic de Narcís Oller, l'home que va participar en una de les festes modernistes.
Crític teatral i un gran periodista, és a dir...
Com podem d'alguna forma contextualitzar aquests dos personatges i la seva relació amb Rossinyol i fins a quin punt doncs, uns influencien als altres més enllà d'aquesta, segons sembla, relació personal d'amistat que va existir entre tots tres?
Doncs mira, tot comença amb diguem-ne, la coneixença en els temps remots de la joventut de Rossinyol a Barcelona, de la coneixença de Narcís Oller, i a través de l'Oller de seguida d'en Josep Ixart. A l'Oller es coneixen, diria jo, en el nucli de l'Associació Catalana d'Excursions, que és l'autèntica Universitat del Rossinyol. Això s'ha posat de relleu fa molt poc temps gràcies als estudis justament de l'Ignasi Domènech, si recordes l'Art del Ferro, si recordes els articles que últimament he portat a terme. Aquest nucli inicial, doncs, l'adolescent gairebé, el jove Rossinyol, el molt jove Rossinyol, doncs resulta que surt d'excursió i comparteix o assisteix a les juntes i a les assemblees i a les conferències de l'Associació Catalana d'Excursions, que és el primer embrió del Centre Excursionista de Catalunya, amb persones doncs, amb un Jacint Verdaguer, amb un Narcís Oller, amb un Domènech i Montaner, i amb personalitats d'aquest tipus, no? Formats a l'excursionisme i en el col·leccionisme. Aleshores, aquesta amistat amb l'Oller deriva de seguida cap a una gran admiració mútua, de manera que el Rossinyol naturalista doncs, és una persona que, molt bona part, doncs, té dos grans admiradors, que són d'una banda en Frederic Rahola, el crític Frederic Rahola, i d'altra banda Narcís Oller. I el propi Narcís Oller doncs, admira Rossinyol fins al punt que el personatge del pintor de la Febre de l'Or, sembla que es pot assegurar amb tota seguretat doncs que és un retrat, diguem-ne, de Santiago Rossinyol, un retrat literari. Aleshores, quan Rossinyol va a París, l'Oller, doncs, esclar, frisa, no?, perquè li expliqui coses, intercanvien un epistolari molt, diguem-ne, molt bonic, molt creatiu, és a dir, molt literari, però també molt personal. I quan Rossinyol canvia d'estètica, cap de poc temps, diguem-ne que l'admiració d'Oller es comença a refredar, també la de Rossinyol, en el sentit que són estètiques doncs, ja, diguem-ne, més passades, i que tots els... Rossinyol sobretot va cap a una altra cosa, que l'Oller no acaba d'entendre, però tot i així es conserva l'amistat. Amb l'Ixart és, diguem-ne, inversament proporcional. Doncs comencen com a coneguts i acaben amb una amistat autèntica i fraternal fins al punt de que l'Ixart l'estiu abans de morir, quan ja estava bastant malalt, li demana a en Rossinyol que vagi a Tarragona. I és aquest juny de 1894 que estem comentant. I Ixart es converteix en el guia, en la mà, diguem-ne, la mà del poeta, per afrasejar en Virgili. El Dant, sí, com Virgili condueix el Dant Doncs és cert, condueix Rossinyol per Tarragona. Tarragona, òbviament, no és l'infern, sinó tot el contrari. Però és aquesta companyia literària, personal, artística, de sensibilitats molt paral·leles, el que fa que Rossinyol realment trobi una Tarragona molt diferent de la que els propis tarragonins veuen, i és la Tarragona que ell pròpiament desvetlla en els modernistes tarragonins.
Perquè des del punt de vista formal, entre els paisatges tarragonins i els que farà Rossinyol a Granada, Aranjuez o a Mallorca i a ses illes, hi ha un fil conductor entre tots?
Sempre hi ha un fil conductor. En el cas dels paisatges, els paisatges de Poblet, que no n'hem parlat, però que sí que m'agradaria comentar breument, pertanyen a aquesta primera etapa naturalista, quan Rossinyol encara fa pintura romàntica. Recordem que un dels quadres que vam tenir aquí Sitges és aquell de les tombes de Poblet, que és esplèndid, és un quadre romàntic, allò, per excel·lència. Més enllà d'això, és a dir, quan Rossinyol hi va el 94, ell ve de Sitges, i aquella llum que Sitges és blanca, amb algun reflex blau, o sigui, és galeria blanca i pati blau, a Tarragona es converteix en aquell mateix moment en la llum daurada de les pedres romanes de Tarragona. És aquesta llum que hi ha en els quadres, doncs, a la paret del cementiri, en els quadres de l'antic penal del Miracle, on avui dia, doncs, hi ha l'amfiteatre romà. És la llum que també, doncs, es filtra a través del xiprés i de la vegetació del mèdul, que és el quadre de la portada, de la portada del llibre.
Sí.
I aquesta llum canvia perquè també canvia el context, o sigui, Tarragona no pinta blanc, pinta daurat, diguem-ne, pinta la llum daurada. Aquest és el fil conductor, aquesta filigrana de la llum, que després, el 97, doncs, es filtra a través dels jardins, i és una llum, doncs, amb tornassolats verds i grocs i ocres, que podem, formalment podem observar, doncs, en totes aquestes pintures, com les pròpies del mèdul pròpiament.
No es perdrà, per tant, en cap dels vessants del Rossinyol paisatgista aquest interès pel simbolisme?
No.
No.
No, al contrari. Tarragona, a més, de fet, el primer quadre simbolista que jo, doncs, he proposat, diguéssim, de llegir com a simbolista, és el de la paret del cementiri de Tarragona, perquè és aquest quadre que té aquesta filera de xiprers, que són parents d'aquell xiprers de Fiesole, que Rossinyol ha vist fa justament 3 mesos escassos, i que els retroba a Tarragona, d'alguna manera, no? I aquesta introducció del xiprer com a arbre, diguem-ne, que estèticament amb ell li plau enormement, com podem observar en moltes de les seves pintures, situat de manera que en plena explosió de la llum daurada, doncs, introdueix aquesta línia successòria inacabable d'una filera de xiprers gairebé negres, té un gran significat simbòlic. Estem parlant del cementiri, estem parlant de la vida i de la mort. Aleshores, jo crec que és el primer quadre simbolista, i així, doncs, ho he proposat i així ho he explicat a Tarragona, i em sembla que sí que és mateix.
Rossinyol s'hi va passar molt de temps a Tarragona?
Cosa d'un mes, i després hi va fer estades, diguem-ne, de pocs dies, uns quants dies. Però, en canvi, a tarragonins com en Joan Ruiz i Porta, que és un personatge clau en aquest grup modernista de Tarragona que et deia, doncs, és un dels personatges més assidus al Cau Ferrat els anys que viu Rossinyol, realment, que són entre el 95 i el 99, final de 98, posat per cas. A més, Ruiz i Porta ja havia estat al Cau Ferrat abans que Rossinyol anés a Tarragona, perquè resulta que era amic, no sé exactament per quin motiu, d'aquest Ricardo Roig, que està pintat al Cau Ferrat, és un retrat del 94-95, que l'any 93 el porta al Cau per primera vegada. Per tant, ell ja sabia que era Rossinyol quan Rossinyol va a Tarragona. Per tant, estem parlant, doncs, de gent que d'alguna manera ja sap on va, ja sap a qui coneix.
És que ens dona aquella certa sensació del pintor a la recerca de la llum, del paisatge, del significat d'allò que l'envolta, i que va passant, com em sembla que va dir en el seu dia Vinyet Panyella, va tastant paisatges i va tastant territoris, no?
Sí. O sigui, jo crec que ell sempre va buscant alguna cosa més, és a dir, doncs eminentment, que també és un escriptor molt important. I aleshores cada paisatge doncs n'extreu alguna cosa nova i diferent. A Tarragona jo no sé si inicialment tenia la idea de pintar, haig de suposar que sí. El que sí em sembla és que quan arriba la pròpia configuració del paisatge de la llum l'impressiona d'una manera tan tan evident, tan superlativa, que de fet hi ha un correlat exacte entre aquests quadres que et dic de la paret del cementiri i del penal del Miracle amb el que ell descriu quan evoca aquesta visita amb Lixart, És a dir, podies posar les paraules sota els quadres i quedar-te tan ample, perquè de fet diuen el mateix.
Perquè que va ser una impressió semblant a la que va tenir a Sitges?
Sí. I que va tenir a Granada també.
D'acord.
Per això jo sempre parlo de que hi ha un correlat entre literatura, entre doncs, impressió escrita i impressió pintada, que en Rossinyol és evidentíssima al llarg d'uns 10-15 anys, diria jo.
Perquè en aquells moments Tarragona era un focus cultural o...?
No, Tarragona no. Tarragona era una ciutat, segons Pissar, levítica, i una ciutat on la gent tenia el cor granissat, granissat de Roma, O sigui que imagina't tu l'opinió que tenia i certs dels seus conciutadans. Fet és que era una ciutat molt endormiscada en aquell moment encara, Una ciutat funcionarial, una ciutat episcopal, una ciutat militar, És a dir, era molt diferent de la Tarragona actual, diguem-ne, tot i que doncs hi havia les seves, els seus nuclis de gent i els seus nuclis de... diguem-ne, d'activitat cultural, com l'Ateneu Tarraconense de la classe obrera, que doncs va presidir el Rudi Porta durant uns quants anys, i que era un focus justament d'activitat cultural molt més enllà del que la ciutat demanava.
Per tant, a Tarragona, Rossinyol...
Reus, en canvi, era industrial, era activa, un físol de sempre, que ja el que tothom coneix.
Per tant, a Tarragona, Rossinyol no va pensar en revolucionar res.
No. A veure, és que jo crec que mai va pensar en la revolució de res. Ell anava a la seva. Que passa que era una persona que tenia un gran predicament i la gent el reconeixia com a líder del modernisme i de la modernitat. Però no és que ell s'hagués proposat, diguéssim, revolucionar res. Ell feia i els altres el seguien. És a dir, no és un lideratge estudiat com podia ser el lideratge dels noucentistes.
D'acord,
ho
dic en el sentit si la presència de Rossinyol a Tarragona va ser d'alguna manera semblant a l'actitud de Rossinyol amb la societat sitgetana.
D'alguna manera sí, clarament i netament. Sí. I a Granada també, i a Mallorca també. És a dir, sí, això sí. És a dir, és aquesta figura reconeguda per tothom, en la que tothom no només veu un prestigi, que existia, sinó que hi veu la capacitat de renovació de l'art o de les arts. I, és clar, això pesa molt en els grups culturals de tot arreu.
Quan va començar a gestar-se aquest llibre?
Bueno, aquest llibre té una història. Aquest llibre, La història remota, és una exposició que vaig comissariar juntament amb la Rosa Ricomà i el Xavier Ricomà l'any 95 a Tarragona, 1900, 95, amb motiu del congrés, el col·loqui sobre Josep Pixart. Llavors em vaig adonar que hi havia molt més, un camp d'estudi que no s'havia pràcticament tocat, del qual en sabíem coses, evidentment, però un camp d'estudi que no s'havia tocat. I aleshores a mi em va interessar doncs aprofundir-hi, llavors vaig fer uns articles, unes conferències, etc. Vaig anar, diguem-ne, voltant el terreny aquest. I el 99, doncs, el 99 era? Sí, el 99 vaig fer una proposta llavors la Diputació, que ja tenia aquesta col·lecció artística, però bueno, en aquell moment doncs no hi havia altres prioritats, però se la van quedar i se la van guardar. I al cap d'uns anys no la van arxivar, la van desalcalar allò a la pila, diguem-ne, pila de les circumstàncies i més, vull dir, no? I ha anat bé perquè, bueno, llavors fa 2 anys i mig, ben bé, em van fer la proposta en ferm, és a dir, quan doncs, jo ja pensava que era un tema aparcat i així, em van fer la proposta en ferm i llavors vaig dir que sí. Però aleshores, quan ja m'hi havia posat, vaig començar doncs, amb aquests problemes de salut que ja saps. I, en fi, clar, era un pren i deixa, pren i deixa, que d'altra banda em posava de molt mal humor, però no podia acabar de fer el que volia fer. Però que finalment, a partir de... Bueno, jo ja havia fet la selecció dels quadres, en fi, havia anat fent coses, eh? És a dir, aplegant els documents, ordenant els papers... Sobretot havia triat els quadres que volia reproduir, de Rossinyol, i havia fet feina. La redacció definitiva la vaig començar, definitiva, a mitjans d'aquest mes de setembre, i la vaig acabar en un mes així.
Però sigui que... Bona part
però
de la...
clar, va ser estat allò el tornar a la vida activa, eh?
O sigui que en el fons bona part de la feina ha estat en un calaix durant uns 5 anys més o menys?
Sí, és, sí. Bueno, mira, és allò de que vas acumulant carpetes, sí, que dic jo, i en tinc bastantes acumulades que van creixent a més, eh? I aleshores, bueno, hi ha moments doncs, en què això doncs, pot tenir una sortida d'una forma o altra, i aleshores doncs, és el moment de posar-te a redactar formalment el que sigui, no? Sigui un llibre, sigui un article de catàleg, vull dir, és igual, tenés. I, bueno, d'alguna manera és com jo normalment treballo, eh? És a dir, treballo per acumulació, per carrera de fons, vaja, i soc una corredora de fons, ja. Com ja saps.
10 i 36 minuts en què està treballant Vinya Penyella, i si he atrevit ja amb la narració o encara no?
Bueno, això és un projecte de tants, és a dir, no, en aquest moment justament el que estic fent és corregint galerades del llibre que ha sortit per Sant Jordi. Això que et dic és una primícia, eh? A veure, per Sant Jordi, l'editorial del Sap i la Nansa, de Vilanova, que porta en Quico Mestres, doncs publicarà una antologia dels meus poemes dedicats a la pintura, que són un munt, no s'ha dit... Vull dir, fins que no els vaig tenir endreçats, no em vaig adonar que n'hi havia tants, més de 50. I es diu Exposició Antològica i sortirà això per Sant Jordi. Si tot va bé, la presentarem a Maricel, al Sol Blau, encara no tenim dia. Tot això és el que estic a curt termini en aquest moment, i això. Després també hi ha hi ha uns quants articles de coses diverses que no són de Rossinyol, eh? Perquè no ens l'acabarem, perquè de tant en tant necessito descansar, eh?
I retrobar, fer l'exercici de retrobar aquells vells poemes, quina sensació ha donat?
Home, mira, molt curiosa, no? Perquè és allò que veus que encara aguanten. I llavors això és una satisfacció. És a dir, tot el que he triat... en part està publicat, alguns eren poemes dispersos en revistes i, en fi, me n'he adonat que no en suprimiria ni un. I això, doncs, bueno, m'ha fet goig i m'ha donat una certa seguretat en el sentit de dir, bé, doncs això va, això funciona, jo el dono per bo, encara que siguin poemes que tenen, doncs, mira, quan tenia 15 anys o... dels primers 90, vaja.
D'acord. O sigui que el pas del temps, en aquest cas, ha estat el millor sedàs, com sempre, no?
Jo crec que sí. Sí. Jo crec que sí. En la poesia passa una cosa. És veritat que quan tens uns textos literaris, si els deixes molt temps a la clau, s'acaben podrint. Això és veritat. Els has de treure. O sigui, allò surt una revista, un no sé què, vull dir, un homenatge, un no sé, és a dir, on sigui. Perquè és la prova del nou. Si no, quan els agafes i són inèdits, quan no els has passat, diguéssim, pel tràmit de la publicació, que vol dir, doncs, el vistiplau definitiu, doncs s'acaben fent molt bé. I alguna vegada m'ha passat això també. I després és difícil recuperar-los, perquè ja no saps si allò, doncs, o no t'agrada, o ha canviat, o... I en aquest cas, doncs, tot és publicat, o pràcticament tot, però ja dic, molta cosa de manera dispersa. He pensat que sí, que el temps era el millor sedàs, almenys per mi.
Dues cosetes per acabar. Una de molt recent, la Vinya Penyella introduïa molts lectors del Descobrir Catalunya en aquest reportatge amplíssim sobre Sitges. Quan l'ha vist Vinya Penyella, què li ha semblat?
No l'he vist.
No l'he vist?
No l'he vist, vaja. Mea culpa. No l'he vist, no t'ho puc dir. No t'ho puc dir. A veure, jo vaig veure, quan em van encarregar la presentació, vaig veure el sumari.
Sí.
Evidentment, esclar, vaig demanar, bueno, digueu-me què hi ha, de què parlareu, que sembla que estava bé, eh? És a dir, I llavors, bueno, vaig donar una visió molt personal, que és el que se'm demanava, que dic, clar, que la vaig haver d'escapçar perquè allò dels espais i no sé què, que sempre és un drama, perquè cada vegada hi ha menys espai per l'escriptura.
I més per la fotografia, no?
Sí, vale, jo hi crec molt, amb la imatge gràfica, molt. Vaja, sempre, i els meus llibres, sí, i tot, tots els meus llibres, doncs, en la que ha estat possible introduït molta imatge gràfica, això sí, però clar, fins al punt de que condicionin tal l'escriptura també és fotut, no? I, perquè llavors sempre tens la impressió de que no acabes d'arrodonir el que realment vols dir. Dit això, jo penso que està bé, però està, no puc dir perquè no l'he vist, em sap molt de greu.
Cap problema. La segona, i aquesta és una reflexió més a partir de l'experiència també professional, Catalunya ha de tenir un gran museu on s'aplegui el que hi ha amb d'altres?
Catalunya el que ha de fer és mantenir dignament els museus que té, que són un gran potencial. O sigui, jo no estic a favor dels experiments, i menys els experiments a llarg termini. I menys quan són museus que estan endèmicament afectats per manques d'inversions posades al dia, bueno, així en sabem molt aquí, si ets, aleshores, en el cas de l'arqueològic, que suposo que em preguntes per això, jo crec que en cap cas ha de renunciar al Museu Arqueològic de Catalunya, en una seu digna però monogràfica, perquè Catalunya té molt patrimoni arqueològic, i el que té és un gran dèficit tant d'infraestructura i de comunicació, que vol dir catalogació, inventaris, etcètera, etcètera, com sobretot de difusió. Llavors, a mi em sembla un error fer un camp mas amb el que és un museu d'història d'un país com el nostre, un museu arqueològic que no només té el museu, diguéssim, de Barcelona, sinó que té la seu d'Empúries, i té un mapa arqueològic important en tot el país, és a dir, territorialitzat, i un museu etnogràfic que s'ha de posar en marxa, però que en aquest moment, que jo sàpiga, doncs està en els papers dels, diguem-ne, dels que fan els esborrans, no? Tant, esclar, a mi em sembla que això no va enlloc. És a dir, a mi m'ha sorprès negativament, perquè penso que el conseller Tresserres és una persona, doncs, que sap el que té les mans, afortunadament, no és el desastre de la Mieres, desastre absolut de la consellera Mieres, ni és l'encastellament del conseller Mascarell, sinó que ha estat una altra cosa, ho dic per la feina feta, és a dir, i per la trajectòria, no... sota el punt estrictament cultural, sense cap altre component, ni ideològic ni res, és a dir... Llavors penso que, doncs, bueno, déu-n'hi-do, el que va tirant endavant, també és cert que tampoc té cap gran projecte per tirar endavant, però com a mínim jo crec que, doncs, en els temes que ha intervingut, que el consideren endèmics, ho ha fet bé i ho fa bé, és a dir, que en aquest sentit, vaja, a mi em sembla, doncs, que, bueno, que anem apedaçant el que ens havíem carregat, és a dir, que en aquest sentit, bueno, però que, esclar, el tema aquest del ramassatge d'aquests museus, a mi em sembla que no és el que el país necessita, ni el que el seu patrimoni ni la seva difusió necessita. Clarament, i també, i per tant, aprofito el micròfon de Ràdio Maricel per adherir-me al manifest dels museòlegs, és a dir, i dels arqueòlegs, absolutament, en tots els termes, és a dir, no hi ha color.
Esperant amb candeletes el projecte del Cau Ferrat?
Home, sí, perquè d'això no se'n sap res, és a dir, això és un tema que a mi em preocupa, com a investigadora, com a experta, digue-li com vulguis, perquè, esclar, ja fa més d'un any que ens sentim a parlar, no hem vist ni un mapa, no hem vist ni un plano, no sabem l'articulat del projecte arquitectònic per quina finalitat es porta a terme, no sabem, és a dir, no tenim el quadern de ruta del projecte, el tenim o no el coneixem, és a dir, i no sabem qui decideix, és a dir, esclar, i amb quins inputs decideix, clar, i a mi em té una mica intrigada.
En qualsevol
quan
cas...
el museu va mantenint els dèficits endèmics, i consti que tot això que dic ho dic valorant molt positivament, i això, doncs, no és la primera vegada que ho dic, la feina de l'actual direcció i del seu personal, que s'entén, doncs, que fa tot i més del que pot. Ara, els problemes existeixen, i això, o sigui, no només la Diputació, doncs, que hi té bastant a dir, sobretot històricament, és a dir, sinó també l'Ajuntament, doncs penso que l'Ajuntament, vull dir, tot el consistori, no? Haurien d'assumir, jo crec que d'una manera diferent, aquest tema.
O sigui que Vinyapenella creu que s'hi ha de fer alguna cosa, però creu que s'ha de conèixer el que s'hi farà.
Home, com a mínim s'ha d'explicar, no? És a dir, perquè és que no se sap, és a dir, sap que hi haurà diners, i jo només he vist parlar de diners, però quan he llegit la paraula projecte no he vist ni punts de partida, ni finalitats, ni objectius, ni mitjans, ni terminis, ni res. És a dir, és clar, i això em deixa una mica preocupada. Deixa una mica preocupada. A veure, jo comento això perquè m'ho preguntes, i ho comento sota el punt de vista de persona interessada en aquest museu, en aquests museus, coneixedora bastant a fons de tota aquesta realitat, i bé, és a dir, el meu interès és, diguem-ne, cultural, però penso, bueno, que això s'ha de fer, s'ha d'escriure, s'ha d'explicar, doncs, als ciutadans de Sitges, s'ha d'explicar, doncs, bueno, és a dir, jo crec que hi ha molta gent que recolzaríem qualsevol projecte, no qualsevol projecte, no, però un projecte, doncs, que fos explicat, però clar, jo cada vegada que hi ha eleccions veig números, però vull dir, no veig res més, i a mi això, doncs, em preocupa una mica, un bon tros. Justament l'altre dia, ara que m'ho preguntes, doncs parlava amb un parell de persones poc o molt tan expertes en modernisme i bones coneixedores, gent que coneix bé el que avui el seu contingut, i em preguntaven, dic, és que no tinc ni idea, diu, nosaltres tampoc, dic, vale. Vull dir, després d'altra banda, aquesta qüestió d'un centre d'interpretació, que és una paraula nefasta perquè sempre acaba sent un parc temàtic, s'hauria de perfilar a veure què ha de ser. Què ha de ser? I com ha de ser? Per què ha de servir? Ha de servir per turistes culturals? Ha de servir per investigadors? Com el dotarem? Com es dotarà? Quin personal requereix? De tot això tampoc se sap. És a dir, se sap que potser hi ha algú que fa alguna cosa, però és que no se sap. I esclar, al capdavall estem parlant d'un museu que és propietat de Sitges, administrat per un consorci, i de diner públic, i per tant estaria bé que s'expliqués molt més del que un titular de diari pot dir.
O sigui que sou d'un optimisme mesurat.
Molt raonable. Un optimisme enraonat.
Enraonat.
És a dir, un optimisme positiu, però també, doncs, amb coneixement de causes. Fins que no se sàpiga el què, i a més igual sentit parlar de 40, de 50, que de 3.000. Com més millor, perquè, a veure, hi ha una premissa, que és que en temes culturals els diners no anem mai prou. Sobretot, jo precisaria, en temes de cultura, d'infraestructura i d'allò que no llueix de manera immediata, però que és fonamental perquè després es pugui lluir la immediatesa.
Deixem la reflexió sobre la taula.
Déu-n'hi-do.
Per això dic, 10 i 46 minuts.
Bueno, el dia que vulgui fem un monogràfic. Per què no fem un monogràfic amb més gent?
Abans ha de passar Sant Jordi i poder parlar d'aquell llibre de poesies de Vinya Penyella, i tindrem ocasió, en la mesura que sapiguem nosaltres també coses, de poder posar sobre la taula aquest futur del Cau Ferrat amb aquest optimisme enraonat que ens deixa Vinya Penyella. La reflexió d'avui dilluns ens ha de veure. Vinya Penyella, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a tu.
El llibre és, com saben tots vostès, Santiago Rusiñol, Paisatges i Amistats, presentat el passat divendres, després de la presentació que ja es va fer a Tarragona. Fins la propera, Vinyet.
Fins aviat, Vicent. Adéu-siau,
bon dia. Adéu,
bon dia.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.